i amb una línia de joc com la que vam veure la temporada passada. A partir d'aquí hi ha l'assignatura pendent d'Europa, ja en parlarem si tenim temps. A mi em ve molt de gust aquest sorteig de la Champions del 31 d'agost. El Barça està al bombo 1. Fa 3 temporades que el Barça no està al bombo 1, el bombo dels campions. A priori de tocar una fase de grups una mica més senzilla, i a priori el Barça per fi hauria de passar els vuitens de final, no? A mi això sí que em ve molt de gust de veure aquest any. Veurem també si afecta o no aquest camp a Montjuïc, però en general, bé, una primera part al tran-tran del Barça, amb la mala notícia d'Araujo, a veure què veiem a la segona.
Sí, centrant-nos en el partit d'avui, crida l'atenció sobretot a la dada de possessió. 63% pel Tottenham, 37% pel Barça. És una dada molt poc habitual, vaja, diria que és inèdita pràcticament en els últims anys, encara que sigui en un temps de descans. 8 rematades dels anglesos per 4 del Barça en aquesta primera meitat. Segurament li ha faltat, com diu en Marc, aquest equilibri entre córrer menys i fer possessions més llargues al Barça quan ha vist aquesta possibilitat de córrer. I és un tema que també m'ha anat comentant durant els partits de pretemporada en xancletes a RAC1, que aquest mig del camp del Barça no acaba de tenir prou pes per allargar possessions i instal·lar-se camp contrari. No ho hem vist en moltes estones, això. I és un tema que, ostres, amb els jugadors que tens, amb Oriol Romeu, amb Frenkie de Jong, amb Pedri i Gavi avui, però hi ha hagut estones amb Gundogan, doncs que la sensació és que ho hauria de fer més estones, i en canvi li costa instal·lar-se camp contrari en pilota i dominar el rival per crear perill al final.
Però això a la Lliga, Jaume, no? Hi ha molts equips als quals sí podràs fer això, no? És a dir, a la pretemporada has trobat, com vosaltres dèieu, amb equips top d'Europa.
Potser és això.
Clar.
Però el Barça...
Que també és una assignatura pendent, vull dir, que sí. Si vols arribar lluny a Europa és una assignatura pendent, però vull dir que a la Lliga no crec que veiem un Barça que perdi moltes possessions.
Sí, però no perdre la possessió, però aquesta manera de jugar que està explicant el Jaume de no voler de vegades conservar la pilota i entendre que de vegades conservar la pilota t'ajuda a recol·locar-te per atacar, però també per pressionar. El Barça avui, diríem que de pressió, recupera poques pilotes, però part perquè l'ha perdut molt ràpid. Són coses que de vegades és més important fer una passada horitzontal que una de vertical, i això li costa una mica al Barça. Segur que Gundogan ajudarà en això, és un jugador veterà amb experiència i que sap llegir aquests aspectes, però estic d'acord que, doncs bé, ja... És una cosa que ha de millorar el Barça, ara tot just és pretemporada, però ja li passava l'any passat i de moment deixeix passar en aquesta pretemporada.
Sí, jo per no repetir-me, jo crec que els dos gols del Tottenham han arribat pel costat dret de la defensa del Barça. Jo ja he dit que Araujo no el vull de lateral dret, i Sergi Roberto, que ha entrat per substituir Araujo, al cap de 5 minuts li ha deixat 3 metres a Perisic per centrar fàcil. Després la defensa tampoc ha estat bé perquè ha arribat Skip en la segona jugada, però home, d'un jugador que a priori no és titular, el Gamper, si no és un partit oficial, hauria de ser gairebé un partit oficial per ell, per guanyar-se el lloc. I a mi em segueix preocupant aquesta posició de lateral dret, igual que entenc que li preocupa a Xavi, que segurament vol reforçar aquesta posició abans del tancament del mercat de fitxatges.
Durant la primera meitat parlàvem de la grada d'animació i us comentava que es posaria en marxa en el primer partit de Lliga contra el Cádiz i que la capacitat era de 600 persones, la meitat del Camp Nou. Doncs bé, tot just acaben de treure un comunicat les quatre penyes, els quatre grups d'animació que la conformen, i diuen que en les darreres hores el club els ha comunicat la intenció de reduir novament aquest aforament. Es queixen perquè recorden que ells sí que han omplert tota la capacitat que tenien disponible, que això ja els ha suposat un problema perquè molta gent de l'habitual al Camp Nou s'ha hagut de quedar fora, i es queixen que el club està incomplint els acords que havien adquirit prèviament, perquè ara, segons expliquen els grups que conformen aquest espai, els estan obligant a reduir la capacitat. Diuen clarament s'està donant prioritat al públic estranger, al turista ocasional i no al públic local que sentim els colors. Exigeixen la rectificació immediata per part del club, asseguren que estan oberts a reunir-se per trobar una situació que els permeti desencallar aquesta situació, i si no, acaben el comunicat dient que si no entren tots els membres acordats, no entrarà cap dels grups i es guarden el dret, diu el comunicat, a poder realitzar futures accions.
Ja comencem malament, doncs.
Però si hi ha 16.000 i escaig abonats, i de debò volen vendre més de 30.000 entrades a cada partit?
És que l'única explicació a aquest comunicat i això que ens expliquen des dels grups d'animació és que realment el Barça està convençut que vendrà moltíssimes entrades, no? Perquè si no... que ara digui... O sigui, eren 600, no? 600 places.
Sí.
I que les vulguin reduir, realment necessiten aquestes 100, 200, no sé de quina quantitat parlem de reducció, però has estat molt convençut que les vendràs per
això,
renunciar al teu grup d'animació.
O que has fet uns càlculs que vols complir a tota costa i que d'entrada doncs, et fan ser, entre cometes, optimista dels ingressos que podràs aconseguir.
Però això va en contra de totes les accions que està fent el club per potenciar que hi hagi un augment de venda de les entrades. És veritat que ara podeu pensar, ostres, és el Gamper, estem a 8 d'agost, per això avui no s'ha omplert, sí, però ara també és l'època en què hi ha més turistes a la ciutat de Barcelona i que al final, al cap d'una temporada, hi ha molt partits. No és el mateix jugar contra el Real Madrid que contra el Cádiz. És obvi.
Bé, i que si havies arribat a un pacte, no?, amb aquests grups, escolta, 600 places, a veure si les podeu omplir. Les han omplert les 600, ja està, no?
Sí, sí. No té massa sentit. I la veritat és que tot el que dieu i el tema de les entrades, no sé, la sensació com a mínim des de fora és que moltes vegades s'està primant qualsevol entrada i a preu alt que acaba omplint moltes vegades el turista, i avui en tenim una bona mostra que el turista moltes vegades ve per l'estadi on estàs, perquè el turista últimament al Gamper doncs gairebé te l'omplia, no? 70-80 mil persones, i avui doncs com molt n'han vingut 30. Vull dir que no ens refiem tant del turista, no?
Concretament n'han vingut 37.000.
A veure, digues.
No, hi ha xifra oficial.
Encara no?
No, però ja te la dic jo. Quan he dit, ja no sé ni què n'he dit.
37.822 espectadors, segons Joan Maria Pou.
Això. Doncs per què anirà la cosa?
Ok.
Per què anirà la cosa?
Escolta,
queda molt. Bé, curiosament, avui la Laia no treu la del descans. Saps què vull dir?
Ja. Descans ja. Si s'oblida, no?
Vull dir que...
Tinguem la festa en pau, que encara estem de pretemporada. Sí. Tinguem la festa en pau, que això és molt llarg. No em busquis.
Per cert, ho dic perquè el Barça té algun horari que pot ser complicat en aquest sentit. Modifica la Lliga a 3 dies del partit l'horari del Sevilla-València de divendres. Passes a jugar-se a les 10 de la nit.
Sí, s'havia de jugar a dos quarts de 10. La Lliga ha entès que en mitja hora segurament la temperatura baixaria 10 graus.
Canvi, que no vegis.
No, és que venen dos dies de fortíssima calor, eh? Compte.
El Barça, el seu primer partit a casa és a quarts de 8.
Sí.
I el partit a Villarreal a quarts de 6.
Clar, sí. Pensava sobretot en aquest, Pou.
Aquest és una mica polèmic.
Que no canviïn d'horari.
Per la calor, també, a finals d'agost.
Serà el 27 d'agost.
S'ha de mirar encara, no, la calor?
Home...
Atenció.
Perdoneu. Tenim xifra oficial d'assistència. No t'equivoquis.
No?
Per què? M'has guanyat. No? La primera juguesca, per dir-ho d'alguna manera, d'assistència, queda deserta de la temporada.
Però si sóc la que s'ha aproximat més.
T'has passat.
Però... Jo he dit 35.000.
És veritat que és sense passar-se, no?
Ah.
Bé, doncs sí. Doncs sí, per la Marta. La Marta és la primera guanyadora.
Gràcies.
Perquè hi ha 35.224 espectadors. La Marta ha dit 35.000. Tots els altres ens hem passat. Hem sigut massa optimistes, però sí. Ja està bé a la vida veure el got mig ple. Però, efectivament, la Marta és la guanyadora.
Ha començat la segona part a l'Estadi Olímpic i a la sintonia de RAC1. Barça 1, Tottenham 2.
Doncs la previsió que deia el club, les 35.000 persones, per tant, 15.000 localitats que han quedat pendents de vendre.
I el que et deia abans, no? Vull dir que si ja veus en un pròxim partit una mica buit darrere les porteries, ja pots anar cap als 35.000, més o menys, no?
Sí, exacte. A veure què passa el dia del Cádiz, que és el primer partit oficial que jugarà en aquest estadi. El Barça-Cádiz suposo que també tindrà a veure amb com ha jugat el Barça-Getafe. Sí, hi haurà molts factors segurament que influiran en l'entrada d'aquell dia. A veure, Oriol Romeu, que la posa a l'interior de l'àrea, perfecta, fora de joc de Rafinha. El moviment era boníssim, eh? I la passada també.
La connexió del primer gol.
Exactament.
Sí, sí, aquesta acció està clar que està ben plantejada, explicada i que està funcionant. Aquestes desmarcades en Rafinha, de lo millor del partit.
I de moment el Barça, que continua amb els mateixos que ha acabat la primera part, eh?
Exacte.
Vull dir que acumulant minuts, aquests jugadors, molts d'ells seran titulars diumenge, en principi.
Perquè
no tenim notícies d'Araujo, no?
Encara no.
Va.
Avui, en principi, sí que hi hauria d'haver rotacions relativament aviat, no?
Sí, de fet, ara començaran a sortir jugadors a escalfar-se. I en Ferran Torres, que ja es posa al pitrall, i Gundogan.
Sí, clar, avui els que hagin de ser titulars diumenge potser no han de jugar més d'una hora, no?
Jo crec que no. Sí.
Potser alguns fan 75 minuts.
Que és veritat que és dimarts avui, eh?
Ansu Fati, Abde també surten a fer exercicis d'escalfament.
Doncs allò que deies als davanters, Marc, potser sí que fa algun moviment perquè juguin tots, eh?
Potser sí. Va ser en un d'aquests partits de pretemporada, suposo que era contra el Milan, no?, que va acabar fent
sí,
fer d'interior Lamin.
Ansu, sí. No?
No, Dembélé, de fet, va acabar fent, no?
Ara ho hauria de comprovar, però sí, un d'ells, jo crec que era Lamin Yamal, o era Ansu?
Va començar Lamin una mica fent d'interior i després no sé si va haver un altre que va acabar fent d'interior, però van acabar jugant quatre davanters segur, i avui podria tornar a passar perquè, com dèiem, a la banqueta doncs hi ha Lamin, hi ha Ferran, hi ha Ansu i també hi ha Abde.
Sí. I Ansu, Ferran i Abde s'estan escalfant, per tant
sí, jo juraria que és contra el Milan.
Sí, sí.
Minut 3 de la segona part, 1-2. Té la pilota Sergio Roberto, el capità, la dona a la dreta, Rafinha. Rafinha cap enrere per Sergio Roberto, que juga encara més enrere per Koundé. Koundé al mig del camp del Barça, trepitja la pilota, torna a obrir el camp per la dreta amb Sergio Roberto, Rafinha. Rafinha esperó el primer toc per Pedri, Pedri esperó el primer toc per Rafinha. Rafinha encara, continua Rafinha, no podrà amb Davinson. Compte que ha deixat anar el braç i l'assistent indica falta de Davinson, crec que la xiulada.
Sí, i veurà targeta groga.
Sí, sí.
És la segona targeta groga de Gil Manzano en aquest partit, les dues per jugadors del Tottenham.
No ha tingut molt sentit el gest del jugador del Tottenham, perquè és que ja havia guanyat l'acció.
Sí, no?
Havia posat
la pilota.
Sí. Sí, però ja està, ja, si és un armari de 2x2, o sigui, ja la tenia protegida la pilota.
No calia aixecar
en l'últim moment,
braç,
no?
Sí. No, totalment.
És una falta favorable al Barça, res, a un pam de l'àrea lateral,
i l'ha tret a Rafinha amb la seva pressió, bona actitud.
Sí,
això és innegociable en Rafinha.
I compte, perquè des d'aquí Rafinha podria intentar sorprendre amb l'esquerra, eh? Li hauria de sortir una rosca molt molt precisa, però és una de les amenaces. L'altra és Pedri amb la dreta.
Ara li deia alguna cosa a cau d'orella
per centrar. A veure, aixeca un dels seus braços Rafinha, arran de gespa per Lewandowski, la jugada assajada, però l'ha llegit bé el defensa del Tottenham, eh? Ha llegit perfectament on anava la jugada de Rafinha. Tirant de pissarra al Barça.
Sí. Sí,
sí. El dia del Madrid va sortir de massos. Sí.
I tant. Tant de bo que en veiem algun altre durant la temporada.
Rafinha va marcar la falta directa, no? Però no es considera que hagi trencat la ratxa.
De cap manera.
El xuta, rebota i marca.
Sí, hi ha un rebot.
Sí, però sí. Sí, home, en partit oficial el consideraria amb gol de falta directa.
Ah, però en partit amistós no.
No. L'últim gol de falta, recordo, 2 de maig del 2021, Messi a Mestalla.
Ja amb brots verds cap a l'esperança.
Sí. A més, i ara últimament també li costa molt fer gols de falta
sí,
directa.
Sí, ell està a la baixa, clarament. Sí,
té la pilota de Jong. De Jong amb la conducció, toca en curt per Lewandowski, Eric en profunditat per Gavi, el moviment és boníssim, el control de Gavi, entra a l'àrea Gavi, oh, ha estat molt bé Davinson, però el moviment és meravellós, perquè Lewandowski ve a buscar-la al mig del camp, genera un espai a la seva esquena, que l'aprofita Gavi amb el desmarcatge en profunditat, la passada era molt bona, que passa que el defensa Davinson està també molt ràpid.
Ara el Tottenham ha baixat una mica la pressió, el Barça pot pensar una miqueta més i pot fer dos, tres passades més de les que feia abans de tirar la jugada en profunditat, que és el que està repetint el Barça per acabar les jugades. La veritat és que està trobant molt espai.
Solomon encara, continua Solomon s'apropa a l'àrea, Solomon amb Skip fora de joc.
Ara el Tottenham, el que dèieu, no sé si li agradava molt l'estil Cruyff o no, però ho treballa bé, perquè ha sortit de la pressió del Barça en aquesta acció també de forma brillant l'equip anglès. Hosti,
ara Skip li està dient de tot a Solomon, perquè li diu, però com em passes la pilota a mi ara? No veus que estic en fora de joc? Però es continua queixant,
Marc, suposo que quan has marcat un doblet t'has crescut.
Vol fer història al Gamper fent un hat-trick.
Sí, però Déu-n'hi-do, li ha dit ben bé un parell o tres de vegades, no s'ha entès res de la jugada.
El Tottenham, per cert, juga la segona edició del trofeu Joan Gamper. Ja va jugar el 1986, el que passa que no es va enfrontar al Barça perquè aquell any encara jugaven el format de quatre equips amb semifinals i final, i el Tottenham va jugar la semifinal contra el PSV Eindhoven, va perdre, i després el PSV es va enfrontar al Barça a la final, va guanyar el Barça aquella edició.
Mm. Ara ho mirava.
Jo hi era, eh?
Ja?
El 86, sí.
Ja hi eres?
Sí.
No et feia més.
Estava a la panxa de la meva mare, el 86. No, però clar que hi era, ja tenia 11 anys aquell estiu.
Imagina't.
Ja te'n recordes, aquell camper?
Com si fos avui. Aquell Tottenham PSV, apassionant.
Però vas anar al camp?
Clar, jo anava al camp i a més anava a veure els 4 partits.
Perquè això com es jugava? Espera, recorda-m'ho.
Semifinals i final, tercer i quart i primer i segon.
Però vull dir, dissabte
i diumenge.
Dissabte i diumenge, vull dir.
Sí, sí, eren dos dies.
Dos dies seguits eren.
Sí, dos dies seguits i amb Castelldefels al final.
Això ara amb el calendari tan apretat seria impossible jugar.
Per això ho van haver de deixar de fer, perquè clar, havies de treure partits en la mesura que poguessis.
Ara mirava, sé que és un amistós, eh? El Barça no perd un gamper des de fa 11 anys contra la Sampdoria. Ha guanyat els últims 10 gampers de forma consecutiva el Barça.
I això es trobo que es valora poc. Té la pilota Balde, la posa per Lewandowski. Molt bé, Vicario.
La Sampdoria va guanyar l'últim gamper.
Sí.
També hi haurà canvi de porter. Iñaki Peña també fa exercicis d'escalfament.
Hi va haver-hi una època que el convidat al gamper era el que t'ajudava a guanyar la Lliga la temporada anterior.
Sí, sí, sí.
No? El Tenerife, el València... Vull dir, Sí.
Però vull dir que el Barça ha guanyat gampers en aquesta última dècada contra Milan, Nàpols, la Roma,
Pumas,
l'Arsenal. Sí, després hi ha la Juve, hi ha el Pumas.
Hi ha un Elx també per aquí.
Un Elx?
Sí, no.
No, l'Elx. No el recordeu aquí.
Sí, 1-0 més a més.
El postpandèmic, no?
Sí. Ah, sí.
Boca Juniors ha vingut, sí. També, Chapecoense, des de l'accident, sí, sí.
Té la pilota Lo Celso. Lo Celso la posa... entre línies, Richarlison, la rematada fora, uf, com bé s'ha girat al balcó de l'àrea. Si fa el gol, és un gol de resum, eh?
Ter Stegen s'ha empipat demanant als seus companys una mica més d'atenció i concentració.
És que en defensa el Barça no recupera, eh? No recupera les pilotes, no és capaç de fer mal en la pressió i el Tottenham juga còmode.
Té la... Sabem des de quina edició? És a partit únic?
Sí.
97, has dit abans? O...
El 96, l'últim gamper a Montjuïc fins aquest, va ser l'últim amb semifinals i final, per tant, a partir del 97, sí.
Jo és que gairebé no en tinc memòria.
Doncs vas perdre un gran gamper.
Ara Lo Celso ha caigut a terra a la frontal de l'àrea, prop de la corona. Falta, xiula el senyor Gil Manzano, i mig Barça ha reaccionat escandalitzat. I ara Gil Manzano diu, no xiulo la que us penseu a la frontal, xiulo una jugada anterior. Perquè Lo Celso ha caigut a un metre de la zona de penal i en canvi la falta es picarà des de més enrere.
Sí, força més lluny.
Sí, no sé quina acció...
Endarrerida...
Sí. El realitzador tampoc ens ensenya... O sigui, ens ensenya l'última, la de l'Eric, que jo crec que es pot xiular falta, eh?
Doncs ha xiulat una anterior, eh? Uh-huh. Bé, a més ho ha deixat molt clar, que era la primera, ha dit, la primera.
Està molt lluny, eh? Per sí, això de directe, i aquí...
Està uns quants metres lluny del balcó de l'àrea, per entendre'ns.
Sí, la volen... Crec que Lo Celso s'està barallant amb Dyer. Veurem... Sembla que serà Dyer, no? Per la posició del cos. Dyer a la tanca, corna.
El primer d'aquesta segona meitat el ficarà el conjunt anglès a la dreta de la porteria defensada per Ter Stegen.
Dyer, que és un tros de tio, però descomunal, eh? Ara l'estic veient i ara està a prop de Balde i li treu un cap i mig, eh? Hosti, quina bèstia de tio, tu.
En general té armaris empotrats interessants al Tottenham.
Sí.
A l'11.
Si han d'obrir una discoteca ja tenen el personal.
Minut 12 de la segona part, 1-2. La centrada, la rosqueta és bona, la rematada directament a fora.
Em vaig fixant en tots els detalls, avui que tinc l'ocasió de ser aquí a la cabina de RAC1 de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Clar, la il·luminació també l'han canviada i ara es veu molt bé, no?
Sí.
Des del meu punt de vista, no sé televisivament, però sí. Aquí, in situ, ho dic pel soci, per l'abonat que vulgui venir o pel seguidor que vingui algun dia, jo crec que es veu molt bé aquest enllumenat.
És una de les millores que s'han fet, també s'ha canviat el sistema de reg de la gespa, el drenatge, perquè els jugadors tinguin les millors condicions per estar tota aquesta temporada. Bé, de fet, fins al novembre del 2024, aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, està ja pràcticament tot fet, queden petites adequacions menors que s'acabaran de fer en els dies que falten fins al debut oficial, que serà el dia 20 contra el Cádiz.
És que el Barça jugarà ara contra el Cádiz el 20 d'agost i no torna a jugar aquí fins a mitjans de setembre, perquè hi ha una aturada de seleccions, vull dir que és un partit en el pròxim mes i mig del Barça aquí.
Sí que és veritat que al final s'ha hagut de córrer una mica, perquè inicialment el Barça havia demanat jugar els primers partits fora de casa perquè es poguessin fer...
Ufa, el cop d'esperó de Jong, perdona Gavi, perd la pilota Gavi després d'una excel·lent acció de De Jong, deies Laia.
No, que inicialment el Barça havia demanat jugar els primers partits fora de casa perquè no sabien si arribaria a temps i també s'havia arribat a plantejar a la junta directiva l'opció de traslladar el Gamper fora de Catalunya perquè l'Estadi Olímpic es temia que no estigués disponible.
L'acció ara de Pedri, el control excel·lent a l'interior de l'àrea, la rematada per sobre el travesser. Sí, al principi ens van informar que els tres primers partits el Barça els jugaria fora de casa i després no ha calgut. Però com diu l'Aleix, jugarà el del Cádiz i després ja no tornarà a jugar fins després de l'aturada, no?
Sí, que això ja és el cap de setmana del 17 de setembre, tornarà a la Lliga, perquè l'aturada...
És el cap de setmana de diada. Compte la pressió d'Oriol Romeu! Ai, no ha triat bé a l'hora de donar-la. Surt ara el Tottenham. El cap de setmana de la diada, que és 11 de setembre, és dilluns, diria.
Sí, el 9-10 no hi ha Lliga.
No hi ha Lliga, exacte.
No. I llavors el 17 torna a la Lliga i el 19 comença la Champions.
Ataca el Tottenham, la centrada, la pilota es passeja per l'àrea, no la pot tocar Gavi. Ataca Solomon a l'interior de l'àrea, busca el xut amb l'esquerra, Oriol Romeu. Uf.
Partit es comença a partir, els jugadors sí. Molt esgotats, arriben tard a les pressions i això pot començar a ser un partit d'anar i tornada.
Suposo que ara perdut la pilota Sergi Roberto, més intensitat en el jugador del Tottenham, compta el xut, Ter Stegen! Ter Stegen acaba d'evitar el tercer, el xut era de Porro, que a més venia una mica desviat. Ha estat molt bé Ter Stegen, perd la pilota Lewandowski i torna a començar el Tottenham. Uf, ara la falta de Gavi. És una falta claríssima.
Això ho ha de vigilar.
El gest aquest, jo crec que és amb ell mateix, eh?
Sí, jo crec que és de frustració de dir, ostres, això no ho he de fer, ja ho sé, la lliçó me l'han repetit 20 vegades, però...
Aquesta falta no la fem mai de la vida aquí.
I no sé si és la frustració també de que en atac hi ha hagut 3 o 4 passades que no ha acabat d'interpretar bé la passada, no sé si ocupa també dels seus companys, però que no estava en el lloc indicat.
Moltes queixes de Sergi Roberto també de la jugada anterior, perquè ell entén que en la jugada de l'atac per la seva banda li havien fet falta.
Ja n'arribaran els canvis, estem al 15 de la segona i ja veiem Carles Naval
està
preparat.
Sí, de fet, tots els que s'escalfaven entraran, ja s'estan preparant.
No? Controladíssim, no? De dir 15 sí, sí. Minuts de la segona
sí,
i canvis.
Sí, sí.
A veure la falta. Primer quart d'hora de la segona part, continua guanyant el Tottenham 1-2. La centrada de Porro, la toca Koundé malament, la pilota encara a l'interior de l'àrea, una altra centrada fora de porteria.
Tenim resposta extraoficial del club al comunicat que han tret els grups que conformen la grada d'animació i asseguren que la reducció és de 43 places i és per una qüestió de seguretat de Mossos d'Esquadra i Bomber, que no és una decisió del club, sinó que és una decisió que s'ha pres seguint les indicacions dels cossos de seguretat.
Doncs aleshores esperem que els grups d'animació ho entenguin i que continuïn fent acte de presència el dia del Cádiz per donar suport a l'equip. Canvis.
Sí, marxa Lewandowski, entra Ferran Torres, marxa Valde, entra Marcos Alonso, marxa Ter Stegen i entra Iñaki Peña, marxa Gavi perquè entri Ansu Fati, que s'està acabant de posar la samarreta, marxa Pedri perquè entri Gundogan i marxarà Rafinha, que ja és a punt de deixar la gespa perquè entri Abde.
Per tant, hi havia, com dèiem, Marc, molts jugadors que en principi seran titulars, una horeta avui, eh? Una hora i...
Té sentit, no? Perquè és veritat que avui és dimarts i el proper partit és diumenge, per tant és un cicle força llarg, però venint encara en pretemporada els jugadors van curs de preparació. Avui, per exemple, jo crec que tots els hem vist un puntet lentots, no? Ho deu, fins i tot més menys ritme que als Estats Units. Això de vegades també pot venir perquè potser els entrenaments justament des de que han arribat a Barcelona han sigut més forts, han sigut més de càrrega i els jugadors doncs, estan més pesats.
Càrrega, jet lag, no? Una suma de factors que fan que possiblement avui doncs, no es puguin veure les millors versions de determinats jugadors del Barça.
Per mi interessant ara veure aquest nou model, eh? És a dir, Abde i Ansu oberts a les bandes, Ferran Torres fent de nou i tres migcampistes, diguem-ho així, no? De Jong, Oriol Romeu i Gundogan.
Sí, hem de veure aviam com es col·loquen. Sembla que Abde jugarà per la banda dreta,
sí,
no és
Abde
la banda.
Abde i Ansu estan oberts a les bandes, Ansu a l'esquerra i Abde a la dreta. Sí, sí.
Sí, Ansu sí que és la seva posició habitual, en la que ell està acostumat i més rendeix. Abde no, en aquest cas s'ha de sacrificar i se n'ha d'anar a la dreta. De fet, si ha de seguir al Barça, amb l'esquema que estem veient fins ara, la banda esquerra no és gaire extrem, no? Perquè l'extrem l'acaba ocupant Balde i, per tant, l'extrem pur l'has de tenir a la dreta. Si Balde s'ha de quedar... Si Abde s'ha de quedar, vull dir, doncs potser s'haurà de guanyar les garrofes a la dreta i avui hi ha el prova allà.
Però mira, Gundogan ha vist un espai enorme que ocupa Marcos Alonso. Marcos Alonso la posa al segon pal. Ferran Torres! Davinson corna! Excel·lent jugada del Barça, que ha començat a l'esquerra, precisament amb una passada d'Abde, que després ha rebut una entrada molt dura. Abde ha connectat amb Gundogan, que de seguida ha vist un espai gegantí a l'esquerra, l'atac del Barça per Marcos Alonso. El corna en curt, Gundogan, De Jong, De Jong, Gundogan. Gundogan li torna la pilota al neerlandès. La centrada, a punt de rematar Marcos Alonso. El rebuig en dos temps de la defensa. El control d'Ansu és per Abde. I Abde, que desplaça la pilota en llarg per Ter Stegen. Ai, per Iñaki Peña, que també han canviat el porter. 19 de la segona part, 1-2. Doncs era una jugada boníssima, eh?
Sí, que l'ha començat.
Oriol Romeu, a veure el desmarcatge, no ha vist clara l'opció Abde. Al peu de Sergio Roberto torna a començar el Barça.
No, anava a dir que la jugada l'ha començat Gundogan, amb una passada horitzontal, però molt clarificadora. Ha deixat molt clara la jugada. Gundogan que ha de portar aquest punt de pausa, aquest punt de coneixement, d'accelerar, però també frenar en certs moments, i això pot ajudar molt l'equip.
Abde ho intenta per la dreta. Li fan el 2 contra 1. Ui! Ha fet una sotana, jo crec que en l'últim toc és sotana, després la dona Gundogan. Oriol Romeu amb De Jong, De Jong cap a l'esquerra per Marcos Alonso fent d'extrem, toc enrere per De Jong, la passada de De Jong una altra vegada per Oriol Romeu, que veu el desmarcatge de Sergi Roberto, la passada de Sergi Roberto amb el cap, Davinson que no l'acaba de treure, la sessió directament a les mans del porter.
El Barça es prepara per fer més canvis, s'escalfen Lamine Yamal, la revelació Fermín López, Àlex Valle i també Dest.
Hòstia, Dest, cada vegada que diu, anomenes Dest, penso, ah sí, aquest, encara està aquí. Té la pilota Marcos Alonso, bona recuperació, el dribbling de Marcos Alonso, li han fet falta, llei de l'avantatge, la deixen enrere per De Jong. De moment De Jong, Oriol Romeu, els que més minuts estan jugant, eh? I Eric, i Koundé, és veritat. Oriol Romeu, la passada per Ferran Torres, aquest amb Marcos, Marcos a la frontal de l'àrea, la posa amb la dreta per Abde, ha intentat la volea, era molt difícil, fora.
Bé, el Barça per això ha entrat amb jugadors molt més dinàmics, que s'ofereixen més, que estan posant-hi més ritme, més desmarcades, i la veritat és que el joc ho està agraint, el Barça tornant a portar la iniciativa i ofegant una mica el rival.
CaixaBank amb l'esport, sempre.
És que jo em quedaria amb Abde, Ansu, a veure si fa el pas endavant, però jo amb Abde me'l quedaria després de la temporada que ha fet amb Osasuna, perquè tingui quart d'hora, 20 minuts de refresc, desequilibri. L'any passat trobava a faltar l'un contra un, doncs mira.
Gundogan amb Abde, Abde a l'interior de l'àrea, Abde, el xut, fora.
Abde, Xavi se'l quedaria, però també és conscient que Abde té ofertes, Abde vol tenir molt protagonisme i en aquestes estem, també hi ha la necessitat del club de generar ingressos.
Sí, pot dir que si l'actuació de Rafinha no és bona, doncs posa Abde a la dreta, prova-la, un partit o dos, no sé, potser et sorprèn, com ha fet aquesta any a Pamplona.
Sí, a Xavi li agrada molt, sí, sí.
Serà Abde precisament qui farà la centrada, o Gundogan, no, Gundogan. La centrada El rebuig a la defensa, a veure Ferran Torres, la toca amb el cap, corna! Ha hagut de posar la mà al porter. Perquè s'ha de temps Ferran Torres, eh? Aquí el segon pal, caçant un rebot.
El picaran sobre l'esquerra de l'atac.
Jo crec que era gol, eh?
No ho sé, no sé.
A veure, Ansu, la centrada, el segon pal. Uf, ja estava preparat una altra vegada Ferran Torres. Richarlison en l'últim moment ha desviat la pilota. Minut 22 de la segona part, 1-2. Sembla que el Barça s'ha animat una mica amb els canvis, eh?
Força, força més dinamisme, ganes de protagonisme, com deies, Ferran Torres buscant-les totes, un Ferran Torres que està jugant de davant de centre, ha marcat golets a la pretemporada, aviam si li canvia la cara, sobretot la mentalitat, que és el seu gran problema des que ha arribat al Barça.
No, la sensació que hi ha jugadors ara damunt del terreny de joc que saben que s'estan guanyant el lloc, o que s'han de guanyar el lloc, i que per tant avui és un escenari ideal.
Compte l'entrada ara de Perisic a Eric García.
És que l'han pes per fer-lo caure.
Jo hi ha entrades que amb un amistós no les entenc, la veritat.
Avui.
Però és que l'han pes com amb una mena de plantofada. Una cosa estranya.
Sí, com picat d'una acció anterior. La veritat és que han rascat tots dos equips, eh? Perquè el Barça també la primera part hi ha hagut un parell d'entrades lletges.
Marcos Alonso intentant-ho, tindrà una feinada per ser titular. Sí,
i més al lateral, no? Vull dir, central algun dia, però com a lateral esquerre veiem Balde.
Però vull dir que ara clarament el titular al lateral esquerre és Balde. Jo crec que és claríssim.
És que l'hem vist tan poc de lateral esquerre que potser jo sóc massa prudent, eh? O no hi confio molt en Marcos Alonso, però de moment ens ha de demostrar que pot jugar assiduament a lateral esquerre del Barça.
Sí, però llavors hauria de ser a l'inversa, és a dir, fitxar un lateral dret amb recorregut i que els tres que et tanquin siguin, no, l'esquerrà i els dos centrals. M'enteneu? Com si fos un Balde per la dreta. Això
clar, però si tens Balde...
Sí, el dia que no puguis jugar Balde, si tinguessis un lateral com Balde a la dreta, podries jugar potser amb Marcos Alonso, que et podria tancar com a tercer central si puja, no?
Minut 24 de la segona part, 1-2. Té la pilota de Jong.
Ens escriuen parell d'oients que diuen que el Gamper amb quatre equips no jugava en dissabte i diumenge, sinó en dimarts i dimecres.
Encara millor m'ho poses.
Ah, era entre setmana, no ho recordava això, veus?
Clar, perquè era estiu, tu estaves de vacances tota la setmana, no?
Clar,
a l'estiu no saps si és diumenge o dimarts.
És que m'era igual el dia, jo sabia que hi anava i ja està.
Avui és festa i tu pensaves, doncs, dissabte.
A més, clar, això era l'agost, o sigui, portàvem dos mesos de vacances.
Aquella època de cadires de platja al carrer, els nens jugant, el meló, els talls de síndria...
Les cartes, no?, el dòmino.
Sí.
Jo jugava al 7 i mig.
Sí, jo el cinquillo o a la brisca.
Mitja, amb passeta i duro. Sí, sí. Una cosa tremenda. Hi havia una tensió en aquella taula.
7 i mig era allò que havies d'arribar a 7 i mig, no?
Sense passar-te.
Sí. Sense passar-te i que, per tant, havies d'aprendre que la vida, a vegades, plantar-se és
donava,
una victòria.
Donava fruits, sí. L'entenc, sí, sí.
Sí, sí.
Fa anys ara que no jugo a 7 i mig.
Sí.
L'Aleix s'ha plantat al 4, ja. Jo...
No, al revés. No. L'Aleix amb 7 se la juga.
Jo optimistadament me l'hagués jugat.
Hi havia gent amb 7 que se la jugava.
Sí, a veure si em surt al mig i
sortia al mig i pam. Sí, sí.
L'Aleix i jo seríem una mica la nit i el dia, no?, en aquest sentit.
Sí.
El vespre i la matinada.
La croqueta i el bunyol. Té la pilota Marcos Alonso. Amb Koundé. 20 minuts més l'afegit perquè s'acabi l'edició 58 del Joan Gamper, a veure si el Barça pot remuntar i guanyar el títol.
Jo et signo els penals ara.
Ara Ansu la centrada amb l'exterior, corna.
Una altra vegada a l'esquerra de l'atac, sembla que s'hi acosta Gundogan a picar-lo.
Però ja posats a fer que el guanyi algú amb 90 minuts, no? Ja vols uns penals el primer dia?
Sempre.
Sí, una mica d'emoció per la gent que ha vingut, els 35.000 que han vingut, no? que celebrin aquí doncs, una aturada d'Iñaki o un gol.
Una mica de transistors allà a la platja, seguint la tanda de penals.
Perisic no té groga?
La centrada de Gundogan... Jo no l'he vista, perquè
no
dius?
No li ha ensenyat al final.
No, perquè
ha anat a parlar amb ell, però no li ha ensenyat.
Ha repartit tres castanyes ja.
Gil Manzano. 4.000 aurets. Té la pilota Abde, la centrada, la rematada de Koundé. Molt fàcil pel porter. que intenta sortir ràpid. Uf, ara Abdes ha apuntat també a la tendència i ha deixat anar una gardela important.
Ara es produeixen els primers dos canvis del Tottenham. Amb el dorsal número 24 entrarà Spence al terreny de joc, amb el 45 ho farà Alfie Devin, i els jugadors substituïts són, d'una banda, Perisic, així no veu la targeta groga, i també Skip, el doble golejador, l'autor dels dos gols que de moment estan donant la victòria al Tottenham en aquest trofeu Joan Gamper.
De moment, de tots els canvis que ha fet el Barça, bàsicament tots han aportat dinamisme, més desmarcada, més ritme, però m'he fixat especialment en Gundogan. Tot el que ha fet amb sentit, diria que no ha perdut cap pilota, fins i tot donant ordres als companys de com s'havien de col·locar per un recent arribat, evidentment molta experiència, doncs és sorprenent.
Minut 28 de la segona part, 1-2. Porro, passada en profunditat, De Jong. De Jong amb Iñaki, Peña, aquest amb Oriol Romeu, Oriol Romeu, Eric García, Eric García, De Jong. De Jong li torna la pilota a Eric García. Senten els crits ara els jugadors del Barça per intentar sortir en condicions del darrere, amb Sergi Roberto, Sergi Roberto amb Ferran, Ferran Torres a Oriol Romeu.
És el Liceu, ara mateix, l'Estadi Olímpic.
Va passar a l'esquerra per Marcos, la centrada de Marcos Alonso, el rebuig, corna. Ha posat el peu Davinson.
Déu-n'hi-do, quants corners. Aquest ja és el cinquè d'aquesta segona part, sisè del partit, favorable al Barça. Molts més corners aquesta segona part. Una altra vegada a l'esquerra de l'atac, i va Gundogan.
La demana en curt De Jong, que ha rebut. De Jong, la sentada de Jong, el rebuig a la defensa londinenca, la baixa Abde per Sergi Roberto. Sergi Roberto cap a l'esquerra per De Jong, la passada de De Jong pel desmarcatge de Ferran Torres era boníssima, el rebuig a la defensa, a veure si arriba Oriol Romeu. Opa, oh,
que animal,
tio, ha fet saltar ara Richarlison. Però,
és que l'impacte contra la gespa gairebé s'ha sentit des d'aquí,
Jo crec que aquí també hi havia algun assumpte pendent, perquè l'ha fet volar,
Karate Kid.
Oriol Romeu és d'aquells que normalment
no fa presoners, no?
La pilota o el jugador, els dos no passen.
Per cert que s'estan jugant alguns partits de la penúltima eliminatòria prèvia de la Champions, i estic molt pendent del que fa un equip de les Illes Fèroe. D'una localitat de menys de 5.000 habitants. Home, que té jugadors fins i tot amateurs, que no són professionals. Està jugant contra el Molde de Noruega. De moment 0-0 al descans. Han arribat fins aquí ja i tenen assegurada la fase de grups de l'Europa League amb tot això. De moment 0-0 aquest equip que es diu Klaasvic, de les Illes Fèroe.
També et dic que depèn de l'època que hi hagis d'anar. Compte la passada que filtrava De Jong per Ferran Torres, està molt bé la defensa, la segona pilota Esperanço, el Barça torna a començar des del mig del camp.
O sigui que l'hivern fa molt fred,
És que associem les Illes un paradís del Carib, però hi ha illes que hi fa fred, sí.
Fora de joc claríssim d'Anso. Aquest desmarcatge en profunditat.
I nou canvi al Tottenham. Ange Postecoglou dona entrada amb el dorsal número 44 a Scarlett en substitució de Richarlison.
S'ha estirat a terra perquè està ja una mica tocadet. Un quart d'hora més l'afegit perquè s'acabi el partit. 1-2 guanya el Tottenham.
Estic veient que hi ha grans destinacions, Hi ha un equip de Polònia que és el Częstochowa. He visitat aquesta població.
És que ho estàs mirant seriosament.
Sí. Częstochowa contra Aris Limassol de Xipre. Però Częstochowa és com Santiago de Compostela a Espanya. Mm? Częstochowa és on van els peregrins polonesos. Ah. Té una església espectacular i té una zona d'arribada també preciosa. Vull dir que
Això són anades?
Anada.
Última fase?
Sí. Anada de la penúltima.
Penúltima.
Sí.
Aneu molt, molt avançats.
Hi ha un equip serbi que es diu Bacatòpola. També s'ha jugat contra la Braga.
Falta molt... Encara no podem especular amb aquest quart bombo.
Però no hi ha la ruta dels campions i la ruta dels no sé què?
Sí.
Demà encara juguen alguns partits més d'anada.
Entraran Lamine Yamal i Fermín López.
Bé.
Ens agrada.
Entraran pels migcampistes, però Oriol Romeu i De Jong, que són els que fins ara no han set canviats, ja se'ls veu una mica amb la llengua fora, i quedarà un 11 molt, molt ofensiu, però suposo que en aquest moment prima la preparació física.
Sense cap mena de dubte, els minuts que toqui, no?
Sí.
Ataca el Tottenham, Porro a l'interior de l'àrea, Eric García, corna.
De fet, si Íñigo i Araujo estessin bé, Eric i Koundé difícilment haguessin complert el partit, que sembla que ho faran.
Sí, perquè la banqueta tindria l'Anglès, per exemple, però sembla que no.
A veure, podria entrar Alex Valle i que Marco jugués de central.
Sí, també.
És que si fos pel Barça, l'Anglès avui ja se n'aniria amb el Tottenham.
És que ja estaria jugant amb la samarreta del Tottenham directament.
A veure, el corna com el defensa el Barça. La centrada de Lo Celso, el rebuig amb el puny de Ter Stegen, l'allunya Gundogan, la toca com pot Ansu, De Jong inicia el contraatac amb Gundogan, que no ha pogut fer una bona passada, compta la recuperació del Tottenham, que és perillosa. Solomon a prop del vèrtex de l'àrea, aixeca el cap. Re, atac estàtic, 33 de la segona part, i això continua 1-2.
Aquesta segona part la possessió està més igualada, una mica superior pel Barça, però a nivell de rematades, vaja, pràcticament res, eh?
No, està sent un partit en línies generals bastant mediocre, el Barça, no?
Sí.
Hi ha hagut la de Pedri en aquesta segona part, que ha marxat per sobre del travesser?
Sí, l'única.
Va, li fan falta a Oriol Romeu, no?
Ell considera que sí, Gil Manzano que no. Ataca el Tottenham. Amb Bissouma, aquest és Lo Celso. Obertura a l'esquerra per Solomon. La centrada a l'interior de l'àrea per Scarlett. La treu Marcos Alonso per Gundogan, el control de Gundogan. Ai, intentant sortir amb el dribbling, s'ha equivocat. Perd la pilota l'alemany i torna el Tottenham. Centrada per l'arribada de Reguilón, la baixa a l'interior de l'àrea per Solomon, que la toca enrere per Bissouma, cau a terra, falta
molt clara.
Molt clara d'Oriol Romeu al balcó de l'àrea. 1-2.
Sí, van una mica tard, eh? Oriol
Doble...
Romeu, De Jong, es nota molt el cansament que porta.
Doble canvi al Barça, perquè entri Lamine Yamal, marxa del terreny de joc Eric García i marxa també Oriol Romeu perquè entri en el seu lloc Fermín López, la gran revelació de la gira americana amb gol i assistència al Clàssic.
El tercer la jugarà Xavi, no?
Bé, és el que deia el Marc, està prioritzant els minuts, no?
Entenc que De Jong farà de central.
Ja va acabar un dels partits de pretemporada fent de central, no m'estranyaria.
És correcte, sí.
La falta és perillosíssima, eh? Al mig del balcó de l'àrea de Ter Stegen, una amenaça és Lo Celso amb l'esquerra i l'altra no sé qui és que amenaça amb la dreta, un jugador del Barça estès a la gespa.
Porro.
Lo Celso s'apropa la pilota, la pica, avui ha superat la tanca, però la pilota no va a una velocitat que Iñaki Peña.
Era Abde qui s'ha estirat a la gespa.
Caminant tranquil·lament ha blocat la pilota. Podria... Que estrany, no? Com ha picat la falta?
Sí, li ha sortit malament. Era com un globus, no? Com una panenca.
Podria ser de Messi, però clar.
La de Lopetegui podria haver fet Iñaki Peña, saps? Podria haver exagerat l'aturada i tot.
Però ha d'anar una mica més ràpida aquesta pilota, no? Si no, amb un porter professional.
Sí, sí.
Ara et massa picada, a més també ha anat bastant centrada i encara ha semblat que n'és més lenta.
Koundé.
Ara Abde obert a l'esquerra.
Uf! I la passada de Koundé per Lamine és boníssima. Entrarà a l'àrea amb la pilota controlada. La centrada amb l'exterior, la rematada i el gol de Ferran.
Gol!
Gol! Del Barça per empatar el partit!
una mica de màgia, una mica de sang fresca, una mica d'electricitat, una mica de passió futbolística. Excel·lent la jugada del Barça per la banda dreta amb aquest desmarcatge de Lamine, que la demana l'espai. La passada és perfecta, semblava que es deixava la pilota enrere, però després se la col·loca perfecta, fa la centrada per Ferran Torres i gol. Potser el VAR hauria de dir que Ferran Torres està fora de joc, eh? La centrada de Lamine Yamal és amb l'exterior, eh?
Sí. Quina qualitat.
Encara és amb l'exterior, eh?
Delícia de Lamine Yamal. I Ferran Torres, tercer gol a la gira americana, reivindicant-se.
Compte que hi torna el Tottenham, el rebuig de la defensa. És que aquest nano que té 16?
Sí.
16 anys? I el tio fent aquí centrades amb l'exterior.
És que semblava que la pilota li quedava enrere, sí, però l'ha pogut controlar i ha fet una centrada 16 perfecta.
16 anys fets el 13 de juliol.
Clar, és imagina. Que de fet li queden darrere, per això de fer un control de més, i aquest control de més és el que fa, jo crec, caure Ferran en fora de joc, o gairebé caure-hi, perquè Ferran Torres està tirant la desmarcada pensant que no farà tants controls a Lamine, però en tot cas tots dos amb molt ímpetu, molta claredat, i Lamine està clar que és un jugador diferent perquè la qualitat va sobrat.
En tot cas no hi ha VAR, per tant obrim una estrella d'am per celebrar aquest gol del Barça.
És que és d'aquells jugadors que quan apareix passen coses, eh? Sí. És a dir, ho notes de seguida, eh? Que passen coses.
I jo volia destacar això a l'inici de l'acció, de dir, ara Abde està obert completament a l'esquerra i Lamine completament obert a la dreta. I mira, li ha funcionat a Xavi, no? Aquestes bandes, sí, tan obertes, i posat tants jugadors d'atac, però amb intenció, els ha posat. Vull dir, Ansu Fati per dins, Ferran per dins, Gundogan i Fermín també per dins.
Va, a veure si el Barça ara pot fer el tercer i tots contents cap a casa. Ara Ansu volia fer una passada i li han pres la pilota per darrere, ell treballa per recuperar-la, l'ajuda Fermín, també Koundé, s'endú la pilota Koundé amb Lamine Yamal per la dreta, frena, continua Lamine Yamal, la posa a la zona de tres quarts per Abde, que xuta! Corna! Mare de Déu als joves! Mare de Déu als joves! Déu-n'hi-do! No es tallen ni un pèl.
Aplaudia Xavi, no m'estranya, des de l'àrea tècnica de l'entrenador.
Però és que ha xutat des del rebador de casa seva.
Sí, s'ha passat, jo crec que s'ha passat, però el control de Lamine quan s'ha rifat el rival amb la pilota enganxadíssima al peu, això ho veus poc sovint.
Uf, la maniobra ara de Jong per fer la centrada, que no li ha sortit bé, però també era una delícia. El públic ara s'ha animat, aquí no cal fer falta, no cal fer falta. Servei de banda favorable al Barça. Marcos Alonso, Koundé perd la pilota, se la queda Abde encara en un contra un, servei de banda favorable al Barça, que té 6 minuts per evitar els penals, empat a 2 al marcador.
Hi ha un jugador del Tottenham que sembla que no pot seguir amb problemes físics, l'àrbitre dona permís perquè entrin les assistències mèdiques, és Dyer.
Aquí podria fer la croqueteta, sortir del terreny de joc i seguiríem jugant. Està un pam de la línia de fons.
Sí, però en un amistós aquí potser sí que dones temps, no?, que es prepari el jugador que ha d'entrar, no?
Sí, faran el canvi.
Hi ha jugadors que aprofiten per hidratar-se i rebre alguna instrucció de passada de Xavi, que aprofita que Koundé i Sergi Roberto bevien aigua per dir-los alguna correcció.
Jugadors que beuen aigua per hidratar-se, però nosaltres preferim una estrella d'am des de 1876, Mal d'ordi, arròs i llúpol, aquesta recepta màgica, la cervesa d'aquí, la cervesa de Barcelona, la cervesa dels culers.
Abde, la centrada al segon pal, buscant Fermín, el rebuig, el control de Lamine Yamal, l'extrem... Encara, s'ha fet el defensa i falta, mare de Déu, però aquest nano, com pot ser que amb 16 anys faci aquestes coses? S'ha plantat davant del defensa, ha fet veure que se n'anava cap a la línia de fons, se n'ha anat cap a dins, i és que li ha hagut de fer falta perquè és que ja se l'havia fet, eh?
Sembla que no tingui cintura, no? Que sigui allò com un reptil que no té cintura, que la té tan mòbil que és molt més àgil que la resta.
Jo li donaria moltes oportunitats, eh?
Jo crec que en tindrà.
Si juga així,
és una aposta de club.
A veure, la falta, l'extrem dret de l'atac del Barça, és lateral, però a prop del vèrtex. Gundogan i Marcos Alonso són les amenaces. Aplaudiments de suport al Camp Nou. 4 minuts i haurem arribat al 45. 2-2 al marcador. Marcos Alonso, xut! Corna!
Oh.
Hòstia, l'aturada que ha fet el porter. Era un golaç. Era un golaç.
Sempre recordaré que Cesc Fàbregas ens va dir en un tu diràs que el millor llançador de faltes del Barça era Marcos Alonso, que fotia unes faltes directes al Chelsea.
Ens va sorprendre molt, això.
I que llança molt poques.
Sí.
És que era un golaç, eh? Sí. A veure el corna. Gundogan, jugada assajada per Ansu, que crec que li ha pres la rematada a Fermín. La passada cap enrere per Sergi Roberto, que la posa en profunditat per Gundogan. Va que hi arribes? No. Fora de porteria.
Sobre la Lamine Yamal, l'altre dia contra el Milan, el Barça en xancletes, ens acompanyava en Jaume Marcet, com sabeu que Barça TV ha vist anys i panys tots els jugadors del planter, centenars de vegades. Ens destacava de la Lamine Yamal, que perd molt poques pilotes, que gairebé mai la perd, tot i que és un jugador que arrisca en l'un contra un, cosa que a Xavi, òbviament, això li agradarà molt, que pot sortir pels dos costats, per dins o per fora, i aquesta jo crec que és perquè hi pensem tots plegats, que després de Messi, en Jaume Marcet és el millor jugador que ha vist en el planter del Barça.
És que avui, a les quatre cosetes que ha ensenyat avui i a les poques estones que ha jugat amb el primer equip, a mi m'han recordat aquell Ansu Fati amb 16 anys amb Valverde a la banqueta, que era descarat, que no tenia pressió, que li sortia tot. Després, clar, les lesions han fet que Ansu Fati ja no veiem aquella versió mai més, no? Però la Minja Mal m'ha recordat una mica això, i també, salvant les distàncies, no? Alguna acció d'aquell gamper de Messi contra la Juve. Recorda el Cesc Arrà una mica el millor futbolista de la història, o recorda una mica, salvant les distàncies. És un jugador, com deia el Pou, que té alguna cosa diferent cada cop que toca la pilota.
Canvi el Tottenham amb el dorsal número 29, ha entrat Sar, ha substituït a Bissouma.
Que s'ho ha pres amb molta calma, eh?
Sí, de fet, a una part del públic l'ha xiulat perquè no perdés tant temps, és a dir, el públic de Montjuïc que vol que això s'acabi en 90 minuts i que guanyi el Barça.
I el Barça també està posant aquesta intenció d'anar a buscar el partit, posant-li molt més ritme, molta més intenció i ganes de guanyar. Els que han entrat des de la banqueta ja estan posant una marxa més.
Té la pilota Iñaki Peña, la posa per De Jong, que la baixa el primer toc per Fermín, que li torna la pilota De Jong. La conducció de De Jong és preciosa. Ai, li ha sobrat un toc. Ho aprofita el Tottenham per iniciar la jugada d'atac. Lo Celso toca cap enrere per Sar, que acaba d'entrar al terreny de joc. Bona jugada col·lectiva ara del Tottenham, que amenaça des de l'interior de l'àrea. Rellisca Fermín quan intentava ajudar en defensa. Dyer amb Sar, aixeca el cap, la posa a la dreta per Spence. Spence encara Abde, el que ve Abde, li pren la pilota i arrenca. A veure, Abde és al lateral, frena amb bon criteri, li quedava pràcticament tot el camp per davant, ha fet bé de frenar. Gundogan a la dreta amb Sergi Roberto, Sergi Roberto, Fermín, Lamine Yamal. Ui, la finta de Lamine Yamal, se'n va per fora, la posa per Ferran Torres, Ferran Torres en profunditat per Ansu, entra a l'àrea Ansu, el xut, gol!
Gol!
És una jugada de museu, és una jugada estratosfèrica, és una jugada meravellosa, és una jugada espectacular, és una delícia de jugada. Quina manera de jugar a futbol! La primera finta de Lamine Yamal a la banda és de les que fan època, ha deixat retratat el defensa, que haurà d'anar a buscar la cintura, la taixonera, perquè ara mateix no sap on és. Compta amb aquest Lamine Yamal, perquè li acaba de fer una finta a Reguilón que l'ha deixat absolutament retratat. Quan ha vist que li apareixia l'ajuda, l'ha deixat anar per Ferran Torres, Ferran Torres en profunditat per Ansu, i compta la definició d'Ansu, eh? Compta la definició d'Ansu, la rematada creuada, impecable, Una rematada d'aquell Ansu, ja ens entenem, d'aquell Ansu. Barça 3, Tottenham 2.
No m'estranya que Xavi fins i tot hagi fet un saltiró celebrant aquest gol, sobretot per la jugada, després que Lamine Yamal hagi fet aixecar tot el públic a Montjuïc. S'han afegit 4 minuts, el públic s'ho està passant d'allò més bé perquè hi ha un jugador, Lamine Yamal, que ha revolucionat absolutament el tram final de partit.
Vinga, una altra estrella per celebrar aquesta acció de Lamine Yamal i el gol d'Ansu Fati, que per segon partit consecutiu donarà la victòria al Barça.
Vull recordar que té 16 anys acabats de fer. El que li ha fet a Reguilón,
hi ha molt futur.
Mora Déu.
Ja molt evidentment futur, que talent va sobradíssim i que aquests nanos joves doncs tenen ganes de destacar, s'estan guanyant ells els partits i la veritat és que Lamine està donant mostres de que té el talent que ja sabíem, però que a més que el pot posar en pràctica davant de professionals. És cert que és un partit obert, és un partit que ja té rivals molt cansats, però fer això amb 16 anys no ho fa qualsevol, ni molt menys, molt especial aquest nano.
I que hi ha molts partits durant tota la temporada, que és molt llarga, en què han de tenir els seus minuts i seguir creixent. Jo crec que el Barça ha de començar a formar aquests jugadors que estan demostrant que tenen moltíssima qualitat. 15 minutets contra el Cádiz, 10 contra el Getafe. Jo crec que si el partit va bé, ho ha de fer Xavi, aprofitant els 5 canvis.
És que, de fet, potser serà per necessitat que aniràs a buscar el seu talent. No serà només... Mira.
I torna encara Reguilón, el supera com vol. Reguilón no pot ni caminar. La passada per Fermín, entra a l'àrea Fermín. La passada de Fermín, la rematada de gol!
Gol!
I festival! El Gran Parc del 2023 acabarà amb un petit festival del jovent blaugrana. Lamine Yamal per una banda, Fermín per l'altra, Ansu per l'altra, i Abde que diu: jo també m'apunto a la festa per rematar el Barça 4, Tottenham 2.
Abde abraçant els companys, un Abde amb el futur encara obert, però que el Barça el volen. Veurem què és el que passa amb ell, però per si de cas s'ha afegit aquesta festa, el públic s'ho passa bé. El Barça, després d'un partit irregular, acabarà amb bones sensacions al Gamper, sobretot gràcies a la joventut i al seu talent.
I nosaltres amb la quarta estrella d'Am de la nit per celebrar el gol d'Abde. Festival!
Oh, quin bon regust de boca per acabar, tu.
Sí. No, l'alegria, la il·lusió que no ens estava despertant aquest Gamper amb l'equip titular i els primers 60 minuts, que la veritat és que eren força fluixos i desalentadors perquè et podies parar, veus aquests nanos joves i dius, vinga, va, som-hi, que aquest any doncs ens ho podem passar bé, com a mínim doncs puja gent de baix que té ganes de menjar-se el món.
Xiula el senyor Gil Manzano, el Barça ha guanyat el Joan Gamper del 2023, l'edició 58. Ha començat amb un 1-0 a favor gràcies a Lewandowski, ha remuntat el Tottenham amb dos gols d'Skip. Quan semblava que el Barça perdria el Gamper, doncs ha vingut una reacció liderada pels joves, Lamine Yamal, Fermín, Abde, i 4-2. Barça 4, Tottenham 2. Marxem de l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb un regust de boca excel·lent, deliciós, Marta.
Sí, després d'aquestes sensacions estranyes, no?, que ens estava deixant una versió del Barça una mica pobra, quin raix final ens han donat els joves i el seu talent, sobretot amb un immens Lamine Yamal, amb les ràfegues i les guspires del seu talent, de la seva màgia, ensenyant-nos per què és un jugador diferent, cridat a marcar una època. Ho va dir Xavi un dia a la sala de premsa, sense despentinar-se, amb molta seguretat. L'entrenador ho veu i ho demostra Lamine Yamal, que segur que tindrà oportunitats al llarg de la temporada. S'abraça amb els seus companys, també Ansu, que ha acabat amb alguna petita molèstia, de moment però no l'hem vist alarmat, anant a buscar el doctor Pruna, i ara els jugadors dels uns i dels altres s'abracen amb cordialitat i sobretot posant el focus en aquest últim tram del Barça en mans de la joventut, que ha pogut acabar amb bones sensacions un Gamper que de moment fins al minut 60-70 era més aviat grisot.
És que pel discurs futbolístic ara tampoc hem de fer allò que ens passa algunes vegades als periodistes i als analistes, no? I és que veiem un jugador fent dos o tres bons partits o estonetes o així i ja els convertim en en estrelles de tota una dècada. Després, com va passar Manso, per exemple, que poden haver-hi lesions, poden haver-hi problemes d'actitud o de mentalitat, com ha passat amb altres futbolistes durant la història del Barça, però jo crec que avui marxem amb el sarró ple d'il·lusió respecte als joves, no? Li han donat un altre to al partit. Hi ha un talent aquí enorme, i aquest talent ben treballat i amb la mentalitat adequada, en un moment que econòmicament el Barça està tan fotut, aquests futbolistes poden ser molt importants. El que deia l'Aleix, per jugar, potser no, evidentment no seran titulars indiscutibles, tot i que si s'ho guanyen, perquè no, però no, estonetes de qualitat, aquells 20 minuts contra el Getafe, aquella mitja hora contra el Cádiz, aquell, no, per què no?